Duros a quatre pessetes.
En el Duros a quatre pessetes d'avui volem parlar de les persones de la tercera edat i com afronten els reptes laborals, perquè estem en una societat on sembla que els joves són els únics que poden començar una nova feina i que a vegades sembla que l'experiència no sigui tot un mèrit, sinó que sigui, com es diu en castellà, un lastre, no? Parlem en concret amb la Laura Rosillo. Ella és una responsable o que està enfocada a la seva feina a fer la gestió de l'edat i nous sistemes d'aprenentatge i és membre de la xarxa Talento. Laura, molt bon dia.
Bon dia, Quim.
Comencem parlant de les persones de la tercera edat. Realment, a la societat actual no es valora la seva experiència i tot allò que van acumulant al llarg dels anys, no?
Sí, ja per començar, lo de tercera edat ara ja està una mica fora de joc.
Ja, he començat malament, doncs.
Sí, tal qual. A veure, ha aparegut un nou cicle vital, perquè resulta que les persones que tenen més de 50 anys, més de 60 anys, no són com eren fa 40 o 50 anys. El que vol dir és que hem allargat moltíssim l'edat de l'adultès, de ser adults, i aleshores no podem dir que una persona amb 60 anys és de la tercera edat.
A més, ha canviat molt també la manera en com arribem a aquella edat, no?
Efectivament, arribem amb salut i amb experiència, per tant és una edat absolutament daurada, és una edat amb la que pots donar el millor de tu mateix.
Perquè estem bé.
Perquè estem amb tota la salut i, a més, amb un avantatge, no només salut, sinó també experiència, amb la qual ja dic, a nivell laboral és el millor moment d'una persona i, en canvi, la societat és profundament edadista, o sigui, discrimina per edat i, per tant, una persona que té més de 45 anys considera que està fora del mercat laboral.
Si agafem segurament una fotografia d'un avantpassat nostre, quan tenien 60 anys sembla que tinguessin 80.
Bueno,
els 80 d'ara, això que es diu, los 60 de ahora son los 50 de antes, no?
Sí. Mira, s'ha allargat tot uns 10 anys, excepte la jubilació. Tota la resta són 10 anys més de formació, 10 anys més que considerem que dura la joventut, 10 anys més al primer fill, per tenir el primer fill. La meva mare em va tenir amb 20 i pico anys i ara està a la primera edat de primer fill als 32.
Sí.
Tot s'ha allargat uns 10 anys. L'únic que no s'ha allargat és la jubilació. I aleshores una persona de 65 anys, com acabes de dir, segurament té l'energia i la fortalesa que tenia fa 100 anys una persona de, bueno, de, doncs això, de 30 o 40 anys.
I ens trobem que una persona de 65 és forta, però a més té molta experiència, perquè és el que porta acumulant durant tots aquests anys, no, de vida.
Exactament. I això que fa és que és un magnífic candidat per un tipus de feina concret, que suposo que en parlarem. I això el que està en contradicció absoluta amb el que està passant ara pràcticament a totes les empreses.
Perquè el problema és que es busca, s'anomena talent jove.
Efectivament.
Talent connectat molt a la tecnologia, que sàpiga dominar la tecnologia, que potser aquí sí que les persones més grans tenen com una bretxa, no?
Jo crec que no.
No?
Jo crec que no, i basta, és suficient mirar les estadístiques i mirar, per exemple, que l'accés de les persones més grans de 50 anys a la tecnologia els últims 2 anys ha estat impressionant. Vull dir, totes les persones que ara tenim això, al voltant de 60 anys, hem viscut molts canvis al llarg de la nostra vida. Hem anat incorporant noves tecnologies constantment i el fet de fer servir el WhatsApp no és més difícil que altres coses que hem fet abans, molt abans, no? El que vull dir és que hi ha un prejudici molt greu sobre què significa ser gran.
Ens trobem també en moltes ocasions, s'han fet ERES, ara amb la crisi econòmica que hem deixat enrere, s'ha acomiadat persones i s'acomiaden gent a partir de 55 anys o de 50. Els hi costa molt reincorporar-se al mercat laboral.
És impossible.
Impossible. A partir de quina edat?
A veure, depèn també
del sector
i del nivell. Depèn de si és un executiu, no té problemes, però quan comences a baixar el nivell, aleshores és impossible. A veure, hi ha diverses coses curioses. En primer lloc, l'any 2018, el 48% de les persones jubilades, que es van jubilar l'any passat, tenien menys de 65 anys. Mm-hmm. El 48% vol dir quasi la meitat. Mm-hmm. Estem bojos, és que és incomprensible. Això vol dir que l'única mesura que estan prenent les empreses de cara a la gestió de l'edat és la prejubilació, no hi ha altres mesures. I això vol dir que s'està llançant coneixement i s'està llançant talent, bueno, a carretades. Vale. Aquesta gent que queda fora del mercat laboral només té una sortida, que és l'autoocupació. Mm-hmm.
Autoocupació, i després també hem vist recentment que moltes persones que s'havien quedat sense feina a partir de 50 anys han acabat conduint cotxes de VTCs. També és un sector,
per exemple,
no? Que aquí, que no sé si són autònoms també, però que han... i que ara s'han quedat un altre cop sense feina.
Quan... Sí, sí, autoocupació, en el fons, perquè totes aquestes plataformes, diguem-ne, de treball col·laboratiu, o com li vulguis dir, no són més que sistemes de posar una plataforma que posa en contacte un particular amb un particular, un autònom amb un client. Per tant, és una de les sortides típiques de les persones que es queden a l'atur amb més de 45 anys, et dic. Mm-hmm.
45, que...
Perquè és, a veure, ets un nen amb 45 anys. Mm-hmm. Doncs en aquest moment les empreses no volen incorporar, a veure, d'una manera molt sutil, perquè és
sí, fins i tot... Segurament ja fan una criba quan envies els currículums.
Efectivament, ni se'ls miren.
No? Ja posen el filtre de mayores de tanto i ja no els volem.
Efectivament.
Però per què, Laura? És a dir, per què ja que és? Perquè tampoc és un tema d'edat, però perquè pensen que cobraran més? Pensen que serà un problema? On
tal
està?
Qual.
On està?
Tal el que estàs dient, exactament. En primer lloc, al segle XX, a l'últim terç del segle XX, va fer una exaltació de la joventut perquè feia falta i, a més, perquè justament els que ara tenen... doncs això, 50 molts, 60, començaven la seva primera joventut. I aleshores va haver-hi una autèntica revolució de valoració de la joventut que no havia passat mai. Vale? Això per una banda. I per altra banda, resulta que hi ha una sèrie de prejudicis que tenen a veure, efectivament, amb la cinquantena, la seixantena dels meus pares o dels meus avis. O sigui, s'associa que una persona de més de 50 anys resulta que no pot canviar, no pot aprendre, no pot adaptar-se a les noves tecnologies. Tot això són prejudicis.
Són prejudicis.
Són prejudicis molt arrelats, molt, molt arrelats amb la nostra cultura i molt difícils d'erradicar. I aleshores està succeint això, que gent amb una vàlua espectacular, amb uns currículums que al·lucinaries, resulta que no troben la porta d'entrada de nou diguem-ne al mercat laboral com contractats, amb altres maneres sí que n'hi ha, com has dit, sí que la gent es busca la vida, lògicament, però és curiós que en processos de selecció s'identifica talent amb talent jove. I no sé on està escrit això, de que talent igual a talent jove. Es suposa això que una persona jove...
El que queda clar és que talent jove pot haver-hi talent, però no hi ha experiència.
No, i pot no haver-hi talent, també.
També. Pot haver-hi, però significa que pot no haver-hi.
Efectivament.
Però el que segur que no n'hi ha, clar, quan ets molt jove, és l'experiència, que sí que té les persones sèniors.
Clar, i aquesta la contradicció, perquè resulta que l'edadisme afecta tant a la gent molt jove com a la gent molt gran. Què vull dir? Que justament hi ha molt atur juvenil. I això té a veure amb el que acabes de dir. No et vull si no tens experiència. Aleshores, jove, amb experiència, amb no sé quants idiomes, amb un màster, d'aquests n'hi ha 4. I estan agafats. Yeah. I aleshores estem vivint una contradicció que veus que n'hi ha molts llocs de treball que no es poden cobrir perquè la gent diu que no n'hi ha candidats i, per altra banda, hi ha 3 milions d'aturats.
La Laura va participar recentment a l'Espai Factor Humà 2019, on s'ha discutit amb professionals de recursos humans qüestions com, per exemple, la igualtat, la convivència generacional o la digitalització. Quines conclusions trauríeu d'aquesta trobada, que va servir una mica per posar, no, entre diversos professionals, dir on estan els problemes del món laboral actual i què es pot fer?
Doncs a mi em va encantar participar en aquestes jornades, en primer lloc perquè parlaven de la diversitat a les empreses i no és molt freqüent que s'incorpori...
Perquè tu ets una gran defensora de... A mi em ve al cap la pel·lícula El Becario,
L'has vist.
No és massa bona, però vull dir que bueno, és incorporar una persona que té molta experiència precisament a una empresa on és molt juvenil.
Efectivament. Jo crec que les generacions es complementen entre si. I a l'Espai Factor Humà, una de les coses que va fer va ser incorporar, jo crec que per primera vegada, amb unes jornades, el tema de l'edat amb el tema de la diversitat. Uh-huh. Vale? Les conclusions una mica que van treure de la jornada va ser que quan més diversa és una plantilla, la veritat que és més ric, diguem-ne, el que el producte que surt d'aquesta empresa, amb més possibilitats d'innovació, més possibilitats justament de desenvolupament de les persones. Per què? Perquè justament si n'hi ha diferents generacions, diferents gèneres, diferents cultures, diferents, en fi, tot el que és la diversitat, més possibilitats justament d'obrir el nostre cap i de veure molt més ampli el que és el nostre mercat. A mi em va encantar, ja dic, participar. A veure, crec que va ser super innovador, a més el que es va parlar. Entre altres coses, recordo no només el tema de l'edat, sinó que per primera vegada jo també vaig sentir la reivindicació de la nova masculinitat, que també em va encantar. D'alguna manera crec que és un tema a treballar també, però fonamentalment el que us deia és el tema de que qualsevol edat és bona si veritablement la posem a col·laborar amb altres generacions.
Doncs queda dit, la Laura Rosillo ens planteja això, que les persones de tercera edat tinguin feina, òbviament, que reincorporin a empreses i que també és molt important que hi hagi aquesta combinació, gent jove amb idees noves i gent més sènior amb experiència. Si unim idees noves i experiència, èxit assegurat.
Efectivament.
Laura Rosillo és gestora d'edat, en concret, com dèiem, responsable de gestió d'edat i nous sistemes d'aprenentatge i membre de la xarxa Talento Coldis. Moltíssimes gràcies per venir al Duros o 4 Pessetes.
Gràcies, Quim.